Bon dia, com esteu? Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dimecres 6 de novembre del 2024. La pera han vist sortir al sol fa justament 33 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 14 graus. Avui, dimecres, mantenim el mateix tipus de temps que hem anat tinguent aquests dies, però amb menys possibilitat de precipitació. De cara a la tarda ja veurem alguna clariana més, per tant, abrigueu-vos, això sí, perquè fa una mica més de fred, però veurem sortir el sol una mica més que aquests dies. Jo sóc la Maria Alsina i això és el Supermatí, el programa informatiu de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que també s'emet a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria perquè 25 municipis de la comarca encara tenen pendent de revisió el pla d'actuació municipal per risc d'inundació. Sobretot aquest terme ha agafat força arran de les inundacions que hi ha hagut els darrers dies a València. Però a més, SOS Costa Brava exigeix la revisió urgent d'aquest tipus de plans urbanístic en aquestes zones que presenten un risc d'inundació més alt, sobretot a la zona de la nostra comarca. A més, hem de destacar que l'atur a les comarques gironines creix un 2,7% a l'octubre i es perden gairebé 7.800 llocs de treball. De seguida ampliarem tota aquesta informació, però a més, avui hem de destacar que parlarem amb la directora del Consorci del Ter, Teia Puigverd, sobre la reintroducció que s'ha anat fent de les tortugues d'estany aquests darrers dies i no ens oblidem que com cada dimecres parlarem de bon menjar i bon beure amb la Laia i l'Eduard d'Humus un Glob. De seguida ho repassem tot abans, però hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Tenim a la Carme Pons. Bon dia, Carme.
Hola, molt bon dia.
També hem de saludar a la Carla Saló. Bon dia, Carla.
Hola, Maria, bon dia.
I tenim en Ferran Castelló. També bon dia, Ferran.
Hola, bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs de les principals notícies del Baix Empordà. I és que, com avançàvem, 25 municipis del Baix Empordà encara tenen pendent de revisió el pla d'actuació municipal per risc d'inundació, Carme.
Al Baix Empordà hi ha 34 municipis que han de tenir actualitzats els plans de protecció civil per risc d'inundació. Només n'hi ha 9 que compten amb aquests plans d'actuació, segons dades del mapa de protecció civil.
I com explicàvem, SOS Costa Brava exigeix la revisió urgent dels plans urbanístics en zones de risc d'inundació. I és que la federació ha demanat que s'exclogui de qualsevol projecte d'urbanització als marges de rius, rieres, torrents, zones de desembocadura i el front litoral per minimitzar així el perill de la població de davant de fenòmens climàtics extrems. Aquesta revisió la demanen, com dèiem, després de que hi hagués totes aquestes conseqüències derivades de les precipitacions sobtades i molt intenses que hi ha hagut aquests dies al País Valencià pels efectes de la Dana. I l'atur creix un 2,7% al mes d'octubre a les comarques gironines i es perden gairebé 7.800 llocs de treball. Carme, què més en sabem?
Girona es converteix en el territori de Catalunya on més ha crescut la xifra de desocupats. Actualment hi ha 30.274 persones que busquen feina a la demarcació. S'han destruït llocs de feina i ha baixat l'afiliació a la Seguretat Social. 9 de cada 10 de les persones desocupades treballaven en el sector de serveis, on s'inclourien l'hostaleria i el turisme.
I canviem de tema perquè el ple de Palafrugell ha aprovat una moció per exigir un alto al foc immediat al Líban. Ferran.
L'ha presentat el grup municipal de Palafrugell en Comú Podem amb l'objectiu de demanar un alto al foc immediat al Líban. Ha rebut el suport del Partit Socialista de Catalunya, Som Gent del Poble i Esquerra. La moció, segons els impulsors, és una crida a posar fi a l'escalada militar a la regió i condemna la violència de totes les parts.
I l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha posat en marxa un nou punt d'atenció del Servei d'Informació i Atenció a les Dones, un recurs que ha impulsat el Consell Comarcal del Baix Empordà. Carla, què més en sabem?
L'espai s'ubica al centre del poble, al carrer Àngel Guimerà, una ubicació estratègica que permet visibilitzar el servei. Núria Lleal, la responsable d'aquest CIAD, Comenta que tot i que abans ja es donava suport a les zones de Calonge en altres punts del Baix Empordà, el fet de disposar aquest punt fix facilita que moltes d'elles puguin acudir de forma més directa i immediata.
I la segona edició dels Premis Inspira ret homenatge a empreses, associacions i personalitats inspiradores de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
Els Premis Inspira compten en diverses categories, com el Premi a la Promoció del Municipi, que enguany es concedirà al Bar Bona, o el Premi a la Qualitat i Millora Continua destinat al Parc d'Aro. Altres categories premiaran l'altruisme, com el reconeixement a l'Associació del Tapís, i la sostenibilitat amb la distinció a Sònia Joanals de l'Hotel Bell Repòs.
I acabem destacant que Palafrugell acull una prova pilot de reciclatge de taps de suro, Ferran.
És un dels dos municipis on la Fundació Institut Català del Suro comença una prova pilot per recollir taps de suro per reciclar-los. La iniciativa forma part del projecte Future Cork, que busca potenciar la bioeconomia forestal amb el suport de la Unió Europea dins del pla Next Generation.
I com sempre, més enllà del Baix Empordà, passen coses aquesta matinada molt pendents dels resultats de les eleccions als Estats Units, i els darrers repassos a les urnes donarien una clara victòria de Trump per tornar a repetir com a president dels Estats Units. I és que el candidat republicà porta liderant el recompte de resultats durant les darreres hores. Tot i així, cal esperar el desenllaç final d'aquests estats clau que estan acabant de fer aquests recomptes de vots. Cal destacar que els republicans també s'han fet amb el control del Senat, un aspecte que no havia passat en les darreres eleccions, i a més, davant d'aquesta victòria que és històrica, Kamala Harris dels demòcrates no compareixerà davant els mitjans per valorar els resultats electorals fins l'endemà a Estats Units, que seria aquest mateix dia d'avui per aquí a Catalunya. Des de l'equip de campanya de la candidata demòcrata han assenyalat que queden molts de vots per comptar i no donaven per feta la victòria de Trump. Tot i així, els darrers resultats ja l'han encarrilat cap a la Casa Blanca. Per tant, Trump torna a recuperar el poder als Estats Units, i veurem aquests 4 anys que ens esperen un altre cop amb aquest president republicà al capdavant de la Casa Blanca. I tornem cap a Espanya, perquè tenim la primera xifra oficial de desapareguts pels aiguats que va provocar la Dana al País Valencià. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat, hi ha 89 persones de qui s'ha denunciat la desaparició. Ara bé, alguna d'aquestes persones podria correspondre a alguns dels cossos que ja s'han localitzat però que encara no s'han pogut identificar. Finalment, aquesta dada tan esperada no l'ha donat la Generalitat Valenciana, sinó que ha hagut de ser la justícia. Això, hi ha 89 denúncies de desaparicions de persones de les quals encara no se'n sap res des del dimarts passat. Per tant, veurem com es procedeix aquesta identificació dels cossos i si finalment aquest nombre de denúncies per desapareguts pels aiguats acaba augmentant en els propers dies. I no canviem de tema, perquè el govern espanyol ha aprovat la declaració de zona catastròfica a tot el territori afectat per la Dana i ha posat en marxa un paquet d'ajudes milionàries pels afectats del País Valencià. Són d'entrada 10.600 milions d'euros que aniran dedicats sobretot als ciutadans i a les empreses d'aquests 78 municipis afectats. Ho ha anunciat Pedro Sánchez, el president espanyol, en una compareixença des de la Moncloa, en què també s'ha compromès amb els ajuntaments a pagar el 100% de les despeses d'emergència que tinguin aquests dies. A part, el govern espanyol també cobrirà la meitat de la factura per obres que hagin de fer per culpa del temporal. Per tant, aquestes mesures, que parcialment serveixen per solucionar una mica tot aquest desgavell que hi ha al País Valencià, i veurem també com s'acaba gestionant tot, perquè de moment encara hi ha molta feina per fer. I abans de seguir amb el repàs informatiu aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal, hem de fer un repàs d'aquesta previsió meteorològica que ens espera per avui dimecres i també per al llarg d'aquesta setmana. I és que mantenim el mateix tipus de temps que ens ha anat acompanyant aquests darrers dies. Tot i això, hi ha menys probabilitat de que hi hagi precipitacions durant el dia d'avui. A més, veurem alguna clariana ja de cara a la tarda, però a més les temperatures no tindran gaires canvis, l'ambient serà suau per l'època de l'any en la qual ens trobem. El vent de gregal serà fluix i hi haurà un xic de mar de fons de llevant. Demà, a més, ens espera un dia semblant, per tant, això, no us abrigueu gaire, per si de cas, porteu el paraigua per si ens pot acompanyar algun ruixat d'última hora, però el temps serà bastant semblant al que hem anat tingut el que hem anat tinguent aquests darrers dies, per tant, gaudir una mica del sol, tot i que veurem com acaba evolucionant durant la resta del dia. I el comentari d'avui ens el porta Maria Àngela Vilallonga, però hem de destacar que aquest comentari per Ràdio Capital és important perquè avui s'estrena un nou capítol, el primer capítol de la segona temporada de Ui, si aixequés el cap, aquesta sèrie de ficció sonora produïda per Ràdio Capital que s'estrena aquest 6 de novembre. Els episodis es podran escoltar a la mateixa web de la ràdio o a altres plataformes com Spotify, Apple Podcasts, YouTube, iVoox o MyTuner o Tunin. Aquesta sèrie de capítols són guions de l'antropòleg i escriptor Adrià Pujol i sota l'assessorament del periodista Toni Selles, avui si aixequés el cap es busca expandir aquest debat cultural mitjançant aquesta resurrecció de personatges històrics catalans. La sèrie ha estat reconeguda, la primera temporada d'aquesta sèrie ha estat reconeguda amb el Premi Rahola i també amb el Premi Sonor i destaca per aquest valor cultural i històric de ressuscitar aquests personatges i enfrontar-los, no?, amb temes tan rellevants, per exemple, com el feminisme, la vida rural i urbana o també l'impacte del turisme. En aquesta segona temporada hi podrem trobar personatges com Truman Capote o amb el capítol que s'estrena avui mateix hi podrem trobar a Mercè Rodoreda enfrontada amb aquests temes que ens preocupen tant actualment. Per tant, us convidem a escoltar aquest primer capítol de la sèrie, de la segona temporada d'aquesta sèrie d'Ui, si aixequés el cap. I us deixem amb aquest comentari de Maria Àngela Vilallonga que ens transporta aquest podcast.
Rodoreda a les Gavarres, Maria Àngela Vilallonga. Encara que es digui Romanyà de la Selva, es troba dalt d'un turó de les Gavarres. És una de les quatre claus de l'escut del municipi de Santa Cristina d'Aro i pertany al Baix Empordà. Era conegut pel dolmen mil·lenari, per la bonesa de l'aire que s'hi respira. Fa uns quants anys, però, és punt de pelegrinatge perquè va ser el lloc que l'escriptora Mercè Rodoreda va triar per viure i per escriure, des que va tornar de l'exili i on reposa per sempre. Si l'eclosió literària de Rodoreda es produeix a Ginebra entre el 1954 i el 1972, on escriu les novel·les de Barcelona, on de ciutat a ciutat dibuixa de manera brillant la Barcelona que va haver d'abandonar, a Romanyà, l'escriptora va trobar-se de cop immersa en un bosc, en la natura en estat pur, si és que hi ha estats purs. És així que hi va acabar Mirall Trencat, novel·la pont entre Ginebra i Romanyà, entre la vida ciutadana i la vida al bosc. I va escriure Quanta guerra, Els viatges de Viatges i Flors, i va anar donant forma a La mort i la primavera, totes elles les obres més espirituals, més simbòliques, més poc convencionals de l'escriptora. El recer celest de Romanyà de la Selva és omnipresent en la darrera obra rodorediana. Em podeu ben creure, perquè hi he viscut molts anys, i cada vegada que obria una pàgina de les seves obres i trobava una descripció d'alguna cosa que m'envoltava, d'alguna cosa de les que trepitjava cada dia, o de les que veia, quan aixecava la vista del paper. Rodoreda va deixar escrites frases memorables sobre Romanyà, especificant que era de Romanyà que parlava, un gran regal que li va fer. Però també va deixar escrites frases que a simple vista poden semblar que descriuen una ucronia o un no lloc, i de debò floreixen del terrer que vivia i de les déus que l'alimentaven espiritualment. Carme Manrubia, la que més. Lluny es veien muntanyes i muntanyes, tota una escala de grisos i de blaus. La pau de la terra respirava al meu voltant. De tant mirar, ja no veia res. De tant escoltar, ja no sentia res. Tot muntanyes, cases, camí, abeurador, es fonia amb mi. No volia pensar en la sang, em fonia amb tot. Fragment de Quanta, quanta guerra.
Doncs després d'escoltar aquest fantàstic fragment, us recordem que avui surt aquest primer capítol dedicat a Mercè Rodoreda d'aquesta segona temporada de la sèrie Ui, si aixequés el cap. Per tant, convidadíssims a tothom a escoltar-lo, ja us diem, des d'aquí, des de Ràdio Capital i des de les diverses plataformes en les quals estarà disponible aquest podcast. Moltíssimes gràcies, Maria Àngela Vilallonga, per aquest comentari d'avui. I el Consorci del Ter va alliberar fa pocs dies 10 exemplars de tortuga d'estany a l'espai protegit de la xarxa Natura 2000 a les Riberes del Baix Ter. Aquestes reintroduccions, que van començar l'any 2015 amb el projecte Life Potamofauna, han permès alliberar més de 220 tortugues en aquestes diferents zones del Baix Ter amb la voluntat de preservar aquesta espècie. I per parlar-nos una mica més, ens visita la directora del Consorci del Ter, Teia Puigverd. Bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, m'agradaria preguntar-li, són 220 tortugues, és clar, com s'aconsegueix aquesta xifra des de l'any 2015, tenint en compte, no, que al final han sigut aquests 9 anys de treball, com s'han coordinat des del Consorci del Ter?
Aquí hi ha una xarxa, hi ha una xarxa de treball col·lectiva entre diferents entitats que estem treballant perquè aquesta espècie pugui tirar endavant i puguem anar recuperant diferents poblacions naturals. S'ha de remarcar la feina que fan des del Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera, que disposa d'un programa de reproducció d'aquesta tortuga des de l'any 92, quan van capturar els últims exemplars d'aquesta espècie que hi havia a la part baixa del riu Ter. La resta del riu quedaven molts pocs exemplars, de fet era una població relictual, i llavors això, amb l'esforç de moltes entitats, el Consorci de l'Estany, el Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera, nosaltres i així, es va intentar anar recuperant, d'aleshores ens anem recuperant diferents nuclis de població a Riberes del Baix Ter, també a l'Estany de Banyoles, que també pertany a la Conca del Ter, i anem treballant plegats per fer realitat la recuperació d'aquesta espècie que està en perill d'extinció.
Perquè és important, no?, reintroduir aquest tipus d'espècie en una zona com el Ter, és a dir, entenc que la seva reincorporació és rellevant, no?, per la biodiversitat de la zona.
Sí, hem de, per posar una mica de context, els espais d'aigües continentals, és a dir, els rius, les basses, els estanys, són els ecosistemes que més biodiversitat han perdut. L'informe de l'Estat de la Natura a Catalunya del 2020 ens diu que són els àmbits que més biodiversitat han perdut pel que fa als àmbits terrestres, i llavors això, hem d'intentar pal·liar una mica aquesta situació. Hem de recordar que veníem de les dècades dels 70 i els 80, on hi havia molta contaminació, on encara no s'havien impulsat les polítiques de sanejament, on havíem estat, com si diguéssim, treballant molt intensament al cantó dels rius, on teníem unes polítiques molt diferents de les que tenim ara, i llavors això, amb el fet de que s'impulsessin les polítiques de sanejament, amb el fet d'anar treballant per viure de cara als nostres rius, ens podem plantejar el fet d'anar recuperant el que són els hàbitats i les espècies pròpies d'aquests àmbits, i anar treballant perquè la pèrdua de biodiversitat no sigui tan acusada.
I m'agradaria preguntar-li, aquest procés de reintroducció com funciona? És a dir, vostès tenen les tortugues en aquest centre de l'Albera i entenc que llavors, no, treballen perquè tinguin una mida concreta i les alliberen llavors al Ter, oi? O hi ha algun, més o menys com funciona?
Això el que funciona és el que dèiem, aquí, com si diguéssim, som diferents agents del territori que treballem plegats. Llavors el Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera fa una feina molt i molt i molt complicada, que és la de reproducció Aquests exemplars els crien fins que tenen una mida adequada, els crien durant un any i pico, dos anys, fins que tenen una mida adequada per poder-los alliberar a la natura. Llavors, els alimenten diàriament, vull dir que és una tasca ingent la que estan fent, i llavors posen a disposició de les diferents entitats del territori, ja siguin parcs naturals, no, com el Parc Natural de les Illes, de les Illes Medes i el Montgrí, o entitats com el Consorci de l'Estany o el Consorci del Ter, exemplars perquè puguem anar reintroduint aquestes tortugues en el medi natural, fer-ne un seguiment i anar veient com van creixent aquestes poblacions en el medi natural.
Perquè, esclar, entenc que a part d'aquestes reintroduccions han nascut cries de les tortugues que ja s'han reintroduït, és a dir, ja s'estan reproduint de manera natural?
Sí, ja des de fa 3 anys hem començat a detectar que hi ha les primeres cries nascudes en llibertat, és a dir, en els diferents nuclis que s'estan establint en el riu Ter, doncs ja comencem a tenir poblacions suficientment viables com perquè ja hi hagi cria al medi natural. Llavors, el que s'ha fet és escollir indrets on hi hagi, on hi hagi les condicions del medi adequades tant per viure i com que per criar, i llavors això, ara ja estem trobant alguns exemplars de cries nascudes en llibertat des de fa 3 anys. Els primers, com si diguéssim, els primers exemplars nascuts en el medi els vam trobar el 2021.
Perquè, esclar, vull dir, ara mateix s'han reintroduït aquestes 220 tortugues en aquestes zones del Baix Ter, però a més han nascut aquestes cries. Clar, fa 9 anys que el projecte tira endavant amb aquesta col·laboració entre diverses institucions, però quin ha de ser el futur del projecte? És a dir, tenen la voluntat de seguir, de continuar reintroduint aquesta espècie al Baix Ter, i hi haurà algun límit? És a dir, fins a quin punt es poden arribar a reintroduir aquest tipus de tortugues i que no suposi una sobrepoblació, no?
Clar, les poblacions en si, com si diguéssim, encara són petites, perquè és el que diem, hem establert diferents nuclis de població, però encara no estan com per dispersar molt el territori. El que s'ha fet és escollir alguns indrets on a la vora també tenen hàbitat disponible, perquè quan les poblacions siguin suficientment grans es puguin desplaçar i anar colonitzant els diferents hàbits fluvials que hi ha aquí l'entorn, però encara queda molta feina a fer com perquè les poblacions que tinguem a la natura siguin viables per si mateixes. Encara hem de fer una feina de reforç poblacional en diferents nuclis, i el que es fa és fer un seguiment d'aquests exemplars alliberats per veure quina és la seva supervivència en el medi, quin és el seu estat, i llavors també això, anar comprovant si les poblacions van augmentant de manera natural, i mica en mica a través d'aquests seguiments també anirem determinant quins són els propers passos a seguir. Però encara no és una espècie que tinguem per tot el Baix Ter, i per tant de feina a fer n'hi ha bastanta.
També m'agradaria comentar, no?, que a part d'aquest projecte de reintroducció de les tortugues en aquest medi natural, també, no?, des del Consorci del Ter impulsaran diverses neteges en aquest espai fluvial. Esclar, es farà aquest cap de setmana del 9 i 10 de novembre, però quins espais tenim per fer aquestes neteges, que entenc, no?, que també és important per acompanyar aquesta acció de mantenir aquests espais nets per aquestes tortugues, no?
Sí, des de l'any passat impulsem neteges a l'espai fluvial en un cap de setmana concret. Hi ha un munt de municipis que s'han apuntat a aquestes neteges populars. A la web del Consorci del Ter o a les nostres xarxes socials en fem publicitat, però estem parlant des de Mer, Bescanó, Bordils, Camp de Bànol, Canet d'Adri, Celrà, Cervià de Ter, Colomers, Flaçà, Fornells de la Selva, Girona, Gualta, la Cellera de Ter, Medinyà, Ribes de Freser, Salt, Sant Joan les Abadeses, Sant Julià de Ramis, Sant Martí de Llémena, Sant Pau de Segúries, Sant Vicenç de Torelló, Sarrià de Ter i Torroella de Montgrí. Llavors, això, hi ha inscripcions obertes per poder participar en aquestes neteges, i es tracta una miqueta d'això, d'entre tots col·laborar, mantenir el nostre riu una miqueta més net, també de conèixer-lo una mica més i bueno, poder col·laborar i posar el nostre granet de sorra a mantenir-lo en unes condicions una mica més favorables.
Per tant, és això, no? Intentar mantenir aquests espais una mica més nets perquè hi puguin viure aquestes espècies. Però, esclar, vull dir, perquè és important, no?, també que la població participi d'aquestes neteges, és a dir, perquè és important donar aquest fragment d'acció, no?, per canviar el benestar del medi que tenim aquí al costat de casa.
Moltes vegades no som conscients que moltes de les deixalles que llancem en el medi, o fins i tot deixalles que haurien de ser portades a deixalleries, acaben en el medi natural. Llavors, quan tenim episodis de pluges, quan hi ha riuades, molts d'aquests elements s'acumulen a les ribes del riu. Llavors, és una manera d'ajudar a contribuir i a tenir el nostre medi una miqueta més net, i després també d'agafar consciència que quan anem al medi natural el que hem de fer és emportar-nos els residus, de la mateixa manera que hem portat l'entrepà o una beguda a dintre la motxilla o a les butxaques. És important també anar agafant consciència que tot allò que ens enduem al medi ens ho hem d'emportar a casa, no? Perquè en el medi natural no tenim moltes vegades papereres i hem d'anar agafant unes pautes de comportament que ens permetin gaudir del medi sense perjudicar-lo. Llavors, el fet de participar en aquestes activitats de voluntariat, d'una banda, ens dona a conèixer el medi on estem fent aquesta activitat, no?, a gaudir-ne, a aprendre quin és el nostre medi natural més proper, i després això, a prendre consciència que moltes vegades ens trobem residus que són llaunes, que són embolcalls de patates o de snacks, com si diguéssim, que la gent, quan va passejar, els llença en el medi, no? Llavors és una manera d'una banda de col·laborar i de ser més conscients de quins són els comportaments que hem de tenir quan visitem el medi natural.
Creu que cada cop hi ha més consciència, hi ha més voluntat de mantenir aquest medi natural en bones condicions?
D'una banda, i les persones que n'estan conscienciades, cada vegada n'estan més conscienciades, però també tenim la percepció que ja passa gent a netejar, no? Llavors, hi ha uns sectors de població que no tenen massa clar això que dèiem, no? Que quan anem al medi natural ens hem d'endur tots els residus que nosaltres generem. I si ens enduem també els que no hem generat nosaltres, contribuirem a tenir un medi ambient millor. Llavors, jo crec que amb això hi ha una mica de polarització, no? Aquí intentem fer molta feina amb les escoles i instituts, que normalment cada any engeguem campanyes on els oferim els diversos recursos educatius que tenim des del Consorci, i també fem activitats al medi amb escolars, perquè els petits de la casa són els que ens fan ser més conscients, no? D'aquestes actituds, i llavors ajuden a les famílies també a prendre consciència d'aquests bons comportaments que hem de tenir quan anem al medi.
Per tant, la voluntat seria que no calguessin fer aquestes neteges perquè l'espai natural ja sigués net, oi?
Sí, però malgrat tot encara ens trobem repunts d'abocaments en el medi. De fet, aquest estiu des del Consorci vam haver de fer una tasca molt, molt intensa de neteja d'alguns espais on hi ha on la gent s'hi va banyar, i la gent no és conscient que per més que hi hagi una petita paperera, no cal deixar allà desenes i desenes de bosses d'escombraries. Si hem estat capaços d'anar al riu a gaudir del medi i a fer una remullada, el que hem de fer és endur-nos aquests residus, perquè és el que diem, no són ambients on no passen els escombriaires, on no tenim brigades de neteja periòdiques, i per tant hem de ser més conscients que en els espais naturals som nosaltres mateixos que ens hem d'endur la brossa que generem.
Doncs esperem que la gent faci això, que impulsi aquestes accions, però de moment aquesta neteja, que s'emmarca també una mica en el projecte Let's Clean Europe, es farà aquest 9 i 10 de novembre en diferents espais de la riba del Ter. Per tant, entenc que la gent ja s'hi pot apuntar i convidem a que ho facin, perquè al final aquest espai natural és de tots i el gaudim tots, per tant l'hem de mantenir net. També li volem donar les gràcies a la directora del Consorci del Ter, Teia Puigbert, que ha estat aquests minuts explicant-nos una mica més, no?, aquesta reintroducció de les tortugues d'estany a la zona del Ter i també aquest projecte de neteja que hi ha per aquest cap de setmana. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi
que
molt
tingueu
bé.
Un bon dia.
Igualment. Adéu.
Adéu.
I quan passen gairebé un minut de dos quarts de nou, comencem amb el repàs informatiu aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal, perquè hem de destacar que relacionat amb aquests fenòmens meteorològics tan imprevisibles que tenim darrerament, hi ha 24 municipis del Baix Empordà que encara no tenen els plans d'actuació municipal per risc d'inundació actualitzats, i és que només 9 són els que tenen homologats aquest tipus de plans. Carme, no sé què més en sabem.
Després de l'episodi de la Dana, el govern ha obert la porta aquest dimarts a revisar les activitats que es desenvolupen en aquestes zones. Ha anunciat 20 milions d'euros per garantir que tots els municipis de Catalunya tinguin un pla de protecció civil homologat en 2 anys, que inclogui el risc d'inundacions i tots els altres. Al Baix Empordà hi ha 34 municipis que han de tenir actualitzats aquests plans de protecció i 2 de les poblacions no els necessiten tenir, que són Vall-llobrega i Rupià. Però només 9 dels 34 municipis requerits compten amb el pla d'actuació municipal per risc d'inundació homologat. Aquests municipis són Albons, Bellcaire d'Empordà, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Mont-ras, Palafrugell, Santa Cristina d'Aro, La Tallada d'Empordà, Ullà i Verges. Entre els municipis que tenen pendent la revisió d'aquests plans de protecció civil davant les possibles inundacions, n'hi ha que es troben en risc molt alt de patir-ne. Alguns d'ells són Castell d'Aro, Platja d'Aro i Saragó, Calonja, Sant Antoni, la Bisbal d'Empordà, Palamós, Pals, Sant Feliu de Guíxols i Torroella de Montgrí, entre d'altres.
I relacionat amb això, SOS Costa Brava ha exigit la revisió urgent dels plans urbanístics a zones de risc d'inundació, i és que la federació demana que s'excloguin de qualsevol projecte d'urbanització els marges de rius, rieres, torrents, zones de desembocadura i també el front litoral per minimitzar el perill per la població davant de fenòmens climàtics extrems. I és que SOS Costa Brava ha denunciat diversos projectes urbanístics continuen posant en perill al litoral de Girona, ja que ocupen zones inundables o també interrompen els cursos d'aigua natural. La federació subratlla la importància de mantenir les ribes, les rieres i els sòls forestals intactes, ja que el desboscament per facilitar la urbanització deixa els terrenys desprotegits davant la intensificació de les pluges. Això fa que el sòl no pugui absorbir l'aigua de manera natural, augmentant així el risc d'erosió i inundacions catastròfiques. Entre els casos més preocupants, SOS Costa Brava ha destacat l'ampliació de la Marina Port d'Aro, un projecte de Castell Platja d'Aro que preveu 350 habitatges, un hotel i nous amarratges. Aquest desenvolupament afecta una pineda de 13 hectàrees i una zona de dunes a la desembocadura del riu Ridaura, la qual, segons informen des de l'Agència Catalana de l'Aigua, és zona inundable. Aquesta obra no només destrueix un dels últims trams del litoral natural a les dunes de Platja d'Aro, sinó que a més posa en risc la seguretat de les persones. Altres llocs afectats són a Tossa de Mar, la Riera de Mas d'en Llor, també a Tamariu, i la Riera de Port Lligat a Cadaqués, entre d'altres. Finalment, la federació urgeix aquestes autoritats a restablir les mesures de protecció que limitaven la construcció en zones inundables, eliminades en reformes anteriors de la Llei d'Urbanisme de Catalunya. Catalunya. Segons SOS, Costa Brava, recuperar aquestes restriccions és imprescindible en aquest context actual de crisi climàtica, on hem vist episodis com els que vam viure a València aquests darrers dies. I la fi de la temporada alta impacta de ple damunt de l'economia gironina, ja que augmenta l'atur i també es destrueix ocupació. Carme, què més en sabem?
En global, a les comarques gironines, aquest octubre s'ha tornat a superar la barrera dels 30.000 desocupats. En concret, a la demarcació actualment hi ha 30.274 persones que busquen feina. És l'increment més alt que s'ha registrat a tota Catalunya. Tot i això, són 135 menys que l'any passat. El territori ha sumat 797 desocupats més al mes d'octubre. La gran majoria de persones desocupades treballaven en el sector terciari. En concret, 691 desocupats provenen d'hostaleria, el comerç o bien fet temporada en hotels i càmpings. Aquestes dades mostren la dependència que l'economia gironina té del turisme. Pel que fa a la resta de sectors, aquest mes d'octubre l'agricultura suma 40 aturats més i la indústria tanca el mes amb 28 desocupats més. Per contra, tot i que de manera molt minsa, la construcció redueix aturats, però tan sols 16. Per últim, hi ha 54 persones sense cap ocupació anterior que s'han apuntat a llistes. Més de la meitat dels aturats, en concret el 56%, són dones. L'estadística del Ministeri també recull que de tots els que busquen feina a les comarques gironines hi ha 2.588 desocupats que tenen menys de 25 anys. Per contradictori que pugui semblar, tot i que l'atur puja i es continuen perdent llocs de treball, l'octubre es tanca amb més contractes signats al llarg del mes. A la demarcació se n'han rubricat 24.553. Això suposa un increment de l'11,4% en comparació amb els que es van signar al setembre. En concret, aquest octubre se n'han signat 2.441 més, dels quals la meitat han estat indefinits.
I canviem de tema perquè el ple de l'Ajuntament de Palafrugell ha aprovat una moció presentada pel grup municipal de Palafrugell en Comú Podem amb l'objectiu de demanar un alto al foc immediat al Líban. Ha rebut el suport del Partit Socialista de Catalunya, Som Gent del Poble i Esquerra. La moció, segons els impulsors, és una crida a posar fi a l'escalada militar que hi està havent a la regió i també per condemnar la violència de totes les parts. Ferran, què més en sabem?
En la moció s'han subratllat les conseqüències devastadores de l'escalada bèl·lica al Líban, que són els bombardejos que han deixat centenars de morts i milers de desplaçats, així com la destrucció d'infraestructures i el col·lapse de les comunitats d'acollida. L'objectiu principal, afirmen els seus impulsors, és evitar que el conflicte derivi en una guerra regional amb conseqüències imprevisibles.
Just a l'altre extrem de la Mediterrània, a una distància inferior a la que separa el nord i el sud de l'Argentina, ha esclatat un conflicte que s'està pastant des de fa més de 150 anys. I és tot allò que s'ha estat fent malament per arribar on som ara, el que ens ha de cridar l'atenció per no caure mai en els mateixos errors. Ben al contrari, ens cal actuar obrint camins sense bastir murs, amb empatia i sense menysteniments.
A més, el text en reclama la intervenció del Consell de Seguretat de les Nacions Unides perquè imposi un alto al foc immediat, tot reforçant el mandat de la missió de pau de les Nacions Unides al Líban. Aquesta força, liderada per Espanya amb uns 650 efectius desplegats al territori, hauria de garantir el respecte a la línia blava de demarcació seguint la resolució del Consell aprovada l'any 2006.
El govern d'Israel vol desviar l'atenció del genocidi que continua en marxa a Palestina, escalar la violència a la regió. Netanyahu sap que la seva supervivència política depèn de mantenir-se en un estat de guerra permanent i no dubtarà en assassinar a milers d'innocents si així li permet seguir al poder.
El text va tenir el suport del PSC, Som Gent del Poble i Esquerra. Junts per Catalunya, que hi va votar en contra, argumenta que la moció és partidista i critica que el text passa per alt la responsabilitat dels grups que actuen contra Israel sense condemnar amb igual contundència tots els actors del conflicte. En el mateix sentit, Junts s'ha posicionat a favor d'una solució que consideri la resolució dels dos estats, Israel i Palestina, com a camí per assolir la pau. Vox també va votar en contra.
I canviem de tema perquè l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha posat en marxa un nou punt d'atenció del Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el SIAT, un recurs impulsat pel Consell Comarcal del Baix Empordà. L'espai s'ubica al centre del poble, al carrer Àngel Guimerà, una ubicació que és estratègica, ja que permet donar visibilitat a aquest servei. Núria Llal, la responsable d'aquest SIAT i també psicòloga, explica que tot i que abans ja es donava suport a les dones a Calonge i en altres punts del Baix Empordà, El fet de disposar un espai fix facilita que moltes d'elles hi puguin accedir de forma més directa i també immediata. Carla, què més en sabem?
Bé, el servei ja ha començat a treballar ja a Calonge. El mes passat, el mes d'octubre, vam començar. Hem començat físicament allà, però també s'ha de dir que abans ja treballàvem coordinadament amb els serveis d'allà i vam veure la necessitat de poder tenir un punt físic allà a Calonge i vam parlar amb la regidora de Sant Antoni i vam posar-nos mans a l'obra i ja hem començat aquest mes d'octubre.
Lleal subratlla que el CIAD vol ser una porta d'entrada a recursos variats, abordant no només l'atenció directa a les dones, sinó també la prevenció i sensibilització en àmbits com la lluita contra les violències masclistes. El servei ofereix suport psicològic per a les dones que ho necessiten i assessorament legal per tractar qüestions com la custòdia dels fills o altres drets jurídics. A més, Lleal destaca que el CIAD també col·labora amb els ajuntaments de la comarca per implementar accions preventives que fomentin una societat més igualitària i segura per a les dones.
Bé, volem que sigui un servei integral i per tant és com la porta d'entrada a tots els recursos de la comarca i és un servei d'informació i assessorament integral i també fem bastanta prevenció i sensibilització i és això, és un recurs destinat a totes les dones en quant a qualsevol mena de dubte, ja sigui de salut, habitatge, serveis. I també, jo per exemple, com a psicòloga, tenim aquest assessorament i suport psicològic per a les dones que ho necessitin i també tenim la meva companya, que és jurista, i pot fer aquest assessorament i orientació d'advocada a totes les dones que tinguin qualsevol dubte de custòdia dels fills, de règims, del que sigui en termes jurídics.
A més de l'atenció directa, el CIAD treballa amb altres serveis com els de salut i els serveis socials que poden derivar casos d'aquests punts d'atenció. Les dones interessades poden accedir també a través de telèfon, correu electrònic o directament a l'oficina que obre el segon i quart dilluns de cada mes de 9 del matí a 2 del migdia. Tot això, Lleal recorda la importància de demanar cita prèvia per assegurar que totes les usuàries rebin una atenció de qualitat.
I aquest dijous 21 de novembre se celebrarà a l'Hotel S'Agaró la segona edició dels Premis Inspira, organitzats per l'Associació d'Empresaris de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Els guardons volen reconèixer la tasca, trajectòria i també l'actitud de les entitats i persones que són una font d'inspiració per al municipi, contribuint així al seu desenvolupament econòmic i cultural. Carla, què més en sabem?
Els Premis Inspira compten amb diverses categories, com el Premi a la Promoció del Municipi, que enguany es concedirà al Bar Bona, pel Premi La Qualitat i Millora Contínua destinat al Parc d'Aro. Altres categories premiaran l'altruisme, com el reconeixement a l'Associació del Tapís i la Sostenibilitat, amb la distinció a Sònia Joanals de l'Hotel Bellrepòs. A més, l'acte manté el seu compromís amb la sostenibilitat i la solidaritat. Part dels ingressos recaptats es destinaran al projecte Regenerar l'Entorn i la Consciència, de la Sequal Foundation, una iniciativa que lluita contra la contaminació per plàstics i promou la transformació d'aquests residus com en altres productes d'ús diari. Com a part del projecte, es preveu una jornada de neteja de platges a Castell d'Aro al març del 2025 amb experts en ciència i medi ambient.
I ja per acabar de tancar aquest repàs informatiu, hem de destacar que Palafrugell és un dels dos municipis on la Fundació Institut Català del Suro començarà a desenvolupar una prova pilot per recollir taps de suro per poder-los reciclar. La iniciativa forma part del projecte Future Cork, que busca potenciar així la bioeconomia forestal amb el suport també de la Unió Europea, que es troba dins del pla de Next Generation. Ferran, què més en sabem d'aquesta iniciativa?
La recollida es farà durant un any a prop de 50 establiments, com supermercats, botigues especialitzades i hotels, on els ciutadans podran dipositar els taps en contenidors identificatius. Els punts de recollida estan disponibles als webs de l'Ajuntament de Palafrugell i Cassà de la Selva, així com la pàgina del projecte. Aquesta prova té com a objectiu generar un informe tècnic i econòmic per dissenyar un sistema de gestió de taps de suro a nivell estatal. Com a retorn per als municipis participants, els taps recollits es faran servir per crear paviments en parcs infantils o escocells d'arbres. El projecte Future Cork aposta per la modernització del sector surer, enfocant-se en la professionalització, l'emprenedoria i la sensibilització mediambiental. La iniciativa compta amb la col·laboració d'entitats com el Consorci Forestal de Catalunya i diverses universitats i centres de recerca.
D'aquest projecte, recordem-ne, vam parlar-ne aquest passat dilluns amb la responsable Maria Verdum sobre els possibles usos que podia tenir aquest suro reciclat. Per tant, us recomanem moltíssim que pugueu recuperar aquesta entrevista tant a Ràdio Capital com a Ràdio Palafrugell per poder conèixer una mica més el projecte. I nosaltres, abans de acomiadar-nos d'aquest supermatí. Com sempre i com cada dimecres, hem de deixar a pas a la Laia i l'Eduard d'Humus un Glob, que avui precisament visiten la carnisseria a Palà, i per tant prepareu-vos, llepeu-vos una mica els dits perquè escoltareu bona teca ara mateix.
Molt bon dia. Avui ens trobem a l'Alt Empordà, concretament a Sant Climent Sescebes, en un establiment de més de 90 anys d'història, i estem aquí, a la Xarcuteria Palai, Carnisseria Xarcuteria Palai, fundada el 1933 per en Palaio Navarra Roca.
Correcte.
I als anys 70, la Pilar Navarra, filla d'en Palaio, és qui agafa les regnes juntament amb el seu marit, en Joaquim Torrent. Però avui, i des de fa una bona colla d'anys, està en mans de la tercera generació, ni més ni menys, amb el mestre artesà, que el tenim aquí, l'Enric Torrent Navarra, al capdavant del negoci, situat aquí al carrer d'Espolla, número 14, a Sant Climent Sescebes. Bon dia, Enric, què tal?
Molt bon dia.
Moltes gràcies per rebre'ns aquí als micròfons de Ràdio Capital, també Ràdio Palafrugell i també en emissió de Ràdio Bisbal. Quin és el secret d'aquests 91 anys ja d'existència de la carnisseria Xarcuteria Palai?
Bé, el secret, suposo que són diversos secrets. Un és treball, esforç, qualitat i adaptar-te a la realitat.
O sigui,
del moment, perquè això evoluciona i cada vegada evoluciona més ràpid. O sigui, cada vegada ens hem de transformar més i hem de variar més la
manera de fer,
la nostra oferta, els nostres serveis que oferim al client, etc. Tot això cada vegada ha d'anar evolucionant.
Aquí també heu evolucionat i la botiga, per exemple, doncs també, si et sembla, entrem cap a dins.
Entrem.
I també heu fet moltes remodelacions, l'anagrama actualitzat, el nom de Can Palai, perquè molta gent aquí a Sant Climent es coneix allò a nivell de poble i dels voltants, a Can Palaio.
De comarca, sí, Can Palaio, Can Palaio. Sí, ens hem convertit, de fet, Can Palaio s'ha convertit, modest dir-ho, en una referència de carnisseria, d'embotits i de productes de qualitat.
A tot l'Alt Empordà.
Sí, a tot l'Alt Empordà. Nosaltres tenim clientela de moltes poblacions de l'Alt Empordà i després també tenim gent de segones residències, de caps de setmana, que venen de la zona dels voltants de Barcelona i així és.
O sigui, un referent de carnisseria i xarcuteria a l'Alt Empordà i també a nivell de província de Girona i més enllà, com tu dius. Quins productes estrella podem trobar aquí? A part dels típics i tòpics, vull dir que, evidentment, les botifarres, cansalades...
Mira, com a producte, un dels productes estrella dels últims anys nostres és, per exemple, el nostre pernil cuit, no? Que la gent, quan ve i el compra i el tasta, diu, ostres...
No és el típic
no tòpic. Trobo aquest pernil cuit enlloc, no? Algú s'hi deia, bueno, és perquè... Jo us dic, és que és pernil cuit. És pernil. No,
sabem el que hi ha.
Sí, és pernil. No és pernil amb moltes altres coses i molta aigua. No, és pernil. Clar, llavors té gust de pernil cuit. Evidentment, tenim tota la gamma de productes, alguns fins i tot peculiars, com la botifarra de dos colors de la xarcuteria típica catalana, no?
Explica'ns-la, aquesta de dos colors. Per aquí ens en va parlar un teu col·lega, en Toni Vilà, de Can Celi. I diu, que això ho heu d'anar a veure.
La botifarra de dos colors és una botifarra que fa uns anys, mira, em va picar de fer, que és una botifarra que, com si fos partida. Una part és blanc, de perol, i una part és negra. I clar, llavors és molt curiosa, perquè la gent queda una mica... Diu, home, això com ho fas? I jo els dic, tinc una màquina especial. No, una màquina especial. La veritat, no. És molt senzill de fer, i de fet he ensenyat a fer molts companys, i hi ha gent que s'hi ha afegit a fer-la. Bueno, com això, doncs, tots els embotits típics de la tradició de la xarcuteria catalana, els embotits curats, com el fuet, la llangonissa, els lloms, caps de llom, les mantresques salades, que després ho podrem veure en el segon d'embotits, i bueno, les proves que ho fem bé, doncs, que l'any 2021 van tenir 3 premis del Girona Excel·lent, dintre de la gamma de productes tradicionals, com és el botifarra negre, la llangonissa i el botifarra perol. I a més vam tenir un quart premi amb la gelatina de Lioli, que és un producte que vaig inventar en el seu moment.
Aquí volíem anar a parar, perquè la gelatina de Lioli,
sí.
Premiada i reconeguda,
sí.
I que a més, bueno, és... no vam parlar de meravelles, per què la podríem fer servir una gelatina de Lioli?
Mira, la gelatina de l'olió és un producte que una tarda d'aquelles d'hivern, que fa fred, que estàs aquí, que no saps què fotre, ens havien demanat una col·laboració en la típica fira d'alioli de Creixell, ja coneguda i reconeguda, i hòstia, hauríeu de fer hamburgueses d'alioli. I jo deia, però si la carn i l'oli i tot això no...
Cap de lligar.
No, que queda una pastrada que no lliga ni de cap manera. I pensant, dic, hòstia, per què no fem alguna cosa que... Ja, amb les hamburgueses, el formatge, el quadrat, no sé què... Hosti, vaig començar... Res, quatre proves, vaig tenir tota la sort del món, a la tercera la vaig encepegar. I vaig fer un format que és quadrat, que aquí el tenim, ara us l'ensenyaré. Teníem per aquí, si no l'hem venuda.
Un format quadrat, que es ven envasat al buit.
Sí, ho anem envasat al buit, amb quatre làmines. És un format de... Com, clar, la gent quan ho veu diu, ah, això és formatge.
Sembla allò típic que en dèiem els tranxetes, no?
Sí, a primera vista diries, això és un tranxete, però realment no. I, bueno, una mica va ser molt curiós, perquè quan van fer la presentació allà al Museu del Joguet de Figueres, sí, ja van haver per jugar, no?
Exacte.
Museu del Joguet, jugar, i va venir un crític gastronòmic, en Joan Maria Arbós, i diu, que ha sigut el boig que ha portat aquí... formatge, i t'has talgat, formatge que t'agradarà. Va quedar tan sorprès i em va apretar tant que diu, hòstia, això és un producte que l'has de potenciar. Bueno, doncs pues mira, fins aquí hem arribat. On te'l podem aplicar?
Sí,
a part de les hamburgueses, que és allà on havia nascut, per posar sobre una hamburguesa, i amb la mateixa escalfor de l'hamburguesa hi ha fon i ja li dono l'aroma de l'alioli. Doncs pues he anat descobrint aplicacions, no? Unes almejas, metes de posar-hi una picada d'all i poses un parell de làmines i t'espasseix una mica la salsa i t'hi dona l'aroma clavat. Clar, la salsa te queda allò
ben
amorosa.
Ben homogeni, sí.
Unes mongetes seques, saltejades a paella, un parell de làmines.
Vinga.
Una fideuà, el mateix. Qualsevol lloc on tu t'agradaria posar-hi, donar-li un toc d'alioli, li pots posar. I té un avantatge. No et repeteix...
Per? Com és?
Això? No et repeteix perquè... Creiem que el secret està en el procés d'elaboració, li apliquem temperatura. I a l'aplicar-hi una certa temperatura, creiem que l'enzim de l'all, ho hem estudiat, era una altra...
Baixa.
L'enzim de l'all perd la seva força o una propietat, que una de les propietats que fa que no et repeteixi. No és allò que et mengis una làmina i dius, hòstia, és que estaré menjant, fot una cullerada d'oli, estic dos dies menjant alioli, o inclús en repeteix, no. Gent que no el tolera, que els hi costa tolerar l'alioli, ho han provat, i això ho toleren bé.
Ho paeixen bé,
exacte, quasi, sí.
Quasi que és l'invent, un dels invents del segle, això.
Bueno, l'única... Només té un hàndicap.
Ja.
Que necessita viatjar en fred. No, o sigui...
El hi ha bosses tèrmiques, avui.
Esclar, no, si tu, sobretot a l'estiu, el viatges a temperatura ambient, que estem per sobre 25 graus,
sí,
quan obres la bossa... No hi ha quatre làmines, n'hi ha una.
Clar, s'han ajuntat totes.
S'ha ajuntat tot.
Va.
És l'únic hàndicap que té aquest producte, que no el pots, no el podem tenir a temperatura ambient.
Doncs s'ha d'anar en compte amb això, però...
És l'únic, però bueno, per l'altre, pots congelar, el pots tenir congelat, el pots tenir al congelador d'utilitzar-lo, no té cap dificultat de conservació, a part d'aquesta, que durant el transport has de mirar a mantenir-lo per sota dels 20 graus. Perquè si no té tendència ja a fondre's una mica i, és clar, llavors les làmines es poden juntar.
Es perden, molt bé. Què et sembla si anem cap al Secadero, que és un dels llocs importants per una creixeria?
Sí.
Perquè, clar, si un bon assecat
és el nostre celler, allà on els nostres embotits... Afinem els nostres embotits i evolucionen fins al moment de la venda.
I mentrestant, si et sembla,
sí,
podríem parlar de com veus tu la venda de proximitat, és a dir, aquests establiments de poble, per fer territori, per fer poble,
bueno,
i jo... en aquest cas doncs, són espais molt necessaris perquè no es perdi la Generalitat.
Tu has dit, és la vida de qualsevol eix comercial, de qualsevol poble, la necessitat de tenir establiments de proximitat i establiments que portin valor afegit. Per exemple, aquí a Sant Climent tenim la sort i el temps ens ha demostrat que aquestes paraules tinc raó, que tenim la carnisseria, tenim la fleca, tenim una petita botiga de poble que té una mica de tot, tenim una entitat bancària i tenim una farmàcia. Això ha provocat que molts del poble, gent del poble veïns,
no marxessin,
no marxin o vinguin aquí, perquè aquí poden abastir-se dels productes bàsics del dia. A part que després vinguin al meu establiment o vagin a la Fleca perquè fan pa de llenya o vinguin a casa meva perquè faig un producte concret, uns embotits concrets que els agraden molt i que els venen a buscar expressament. Ahir va venir un client de Blanes que ve cada 2x3 a buscar els meus lloms perquè com aquí no els troba enlloc.
Doncs evita. Per algú serà.
Sí, i per això fa aquest trajecte. Bueno, aquí teniu el Sacadero, que és el nostre rebost.
Lloc de definició de...
Sí.
De totes aquestes
aquí el que
perles i joies.
Aquí el que aconseguim és mantenir la temperatura i la humitat dintre uns paràmetres adequats perquè el producte vagi afinant-se amb prou temps i vagi millorant les seves característiques. Això antigament, esclar, ho fèiem a qualsevol baix o així. Però, esclar, sempre havies d'estar lluitant amb la tramuntana.
Exacte.
Quan feia tramuntana, tancar. Quan feia això. I després, amb el famós canvi climàtic, també les temperatures han pujat una mica a la mitjana ens veuríem obligats a treballar en temperatures que no ens van bé. Nosaltres les temperatures que ens van bé per 12 graus o per sota de 12 graus. Llavors, el producte es triguen més a fer el seu procés de maduració, de fermentació, i tot va molt millor.
Què pot trigar un llom sec com aquest o una llonganissa?
Bueno, una llonganissa triga uns 2 mesos, un fuet, un mesot. Els lloms triguen cap a 2 mesos, 2 mesos i mig, clar, depèn molt del gruix que tenen. Una peculiaritat també dels nostres lloms, que tampoc ho trobareu...
Lloc més.
Molt poc. Nosaltres tenim la malaltia d'agafar i dedicar-nos a agafar els sagins del porc, treure'ls el greix i només guardar el que és la tela del sagí. Amb això envoltem els lloms. Què aconseguim? Aconseguim un producte que s'asseca molt més regularment, molt més regular, i a més els dona un boquet, un aroma, que no hi ha altra manera de fer-ho. O sigui, tu fas amb tripes les tripes de vedella, de porc, gruixudes, sí, que és com habitualment es feia, moltes vegades et donen...
Porqueixen una mica.
Sí, regustos que no t'acaben d'agradar, i això. I nosaltres, ja dic, tenim la paciència, perquè és una santa paciència, d'agafar sagins, dedicant-nos a treure tot el greix dels sagins, només deixem la tela, la trista tela, que és una cosa prima com un paper...
De fumar.
Sí, però fort, i això és el que fan servir per envoltar els lloms, ja ho veus. Clar, llavors això s'asseca molt regularment, molt bé, i ja et dic, els dono un aroma que no hi ha altra manera de fer-ho.
Molt bé, doncs ostres, gràcies per ensenyar-nos aquest rebost, aquesta
joieria,
diguéssim,
fuets,
d'embotits, llonganisses, tot plegat. Moltíssimes gràcies per rebre'ns aquí, a Ràdio Capital, també a Ràdio Palafrugell i a Ràdio Bisbal, i ja ho sabeu, cap a Can Pelai, a Sant Climent Sescebes, falta gent perquè embotits com aquests no es podrà provar gaire enlloc més.
Moltes gràcies a vosaltres per donar veu a nosaltres, en els petits productors, en els que lluitem el dia a dia per mantenir aquests gestos comercials
a dins de les
poblacions.
Exacte. Salut, Tomàs Oglob i Comerç Local. Que vagi molt bé.
Aquest dimecres mantenim el mateix tipus de temps que hem tingut aquests darrers dies, amb menys probabilitat de precipitació. Veurem alguna clariana al llarg de la tarda, però les temperatures no patiran gaires canvis, ja que estem en aquest ambient suau per l'època de l'any en què ens trobem. El vent de gregal serà fluix i un xic de mar de fons de llevant demà. S'espera un dia força semblant al que hem anat els que hem anat tinguent aquests darrers dies. Mentre fèiem aquest informatiu, estem replets d'actualitat fora de la comarca, perquè avui tenim la mirada pendent als Estats Units, perquè ja s'ha confirmat que virtualment Donald Trump ha guanyat les eleccions a aquest país. I és que durant el seu discurs que ha anat fent en aquests darrers minuts, explicava que aquesta serà l'edat daurada de la nostra Amèrica, una victòria fantàstica per als Estats Units que farà que torni a ser gran un altre cop. Per tant, Donald Trump està donant ara mateix en aquests minuts el seu discurs com a clar vencedor d'aquestes eleccions americanes. Nosaltres ens acomiadem aquí del Supermatí, des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal, i com sempre ens tornem a retrobar demà al matí a partir de les 8. Que passeu un molt bon dia i sobretot seguirem pendents de tota aquesta actualitat que ens acompanya a la comarca i al món. Ens tornem a veure. Adéu!